Fa temps, els colons francesos d'Algèria deien que Tindouf era el final del món. Potser sigui així. De fet, Tindouf és al mig de la Hamada, un dels deserts més àrids, més pedregosos i més solitaris del planeta. Que Déu t'enviï a la Hamada, diu una maledicció saharaui tradicional. Avui, per arribar al territori que controla el Front Polisario i on viu exilada la seva gent, primer de tot, cal passar per Tindouf.
Porque es nuestra ilusión el poder conseguir este objetivo, porque va a ser precisamente el primer carnet de identidad de este pueblo y sobre todo ante cualquier visitante que desea saber de cómo nos hemos formado en el pasado.
Tot just acabats d'arribar, els cinc components de l'expedició són convidats a la festa del casament del ministre de Cultura. La festa es fa en una tenda, una gran jaima del campament d'Ausert, a una hora i mitja de camí. A la jaima s'hi apleguen curiosos i convidats que canten i ballen davant el nuvi. La núvia, seguint la tradició saharaui, és en una altra jaima envoltada de les amigues. Avui és el segon i últim dia de festa. Abans, els casaments duraven molt més, però avui en dia les condicions materials no ho permeten. Homes i dones, d'un en un, van ballant al centre de la tenda al so de la música hul, la música tradicional del Sàhara i de bona part de Mauritània. La música que des d'avui ens acompanyarà. Fa 20 anys que els primers saharauis van arribar a la vora de Tindouf, un petit poble del sud-oest algerià que en aquell temps comptava amb un únic pou d'aigua. Avui, de saharauis refugiats, n'hi ha més de 170.000, la majoria dones, vells i criatures. Els saharauis viuen en quatre grans campaments. Cadascun d'ells porta el nom de les grans ciutats que van deixar enrere en fugir de l'exèrcit del Marroc: Laayoune, Asmara, Ausert i Dakhla. Però, malgrat el lloc inhòspit on s'han hagut de refugiar, els saharauis han aconseguit sobreviure-hi durant 20 anys. 20 anys d'espera, de sorra, de sol i de desert. Avui, sense l'ajuda internacional, els saharauis no podrien viure en un lloc tan dur com la Hamada. De fora, els arriba tot el que necessiten per mantenir els seus dispensaris, els seus hospitals i les seves escoles. Fins i tot les cisternes que els serveixen per emmagatzemar l'aigua venen d'Europa, i encara tot és sempre escàs i s'ha de racionar. Mentre que no arriben els vehicles i que la sortida s'ha d'ajornar, uns quants membres de l'expedició visitem una família coneguda del campament de Laayoune. És una bona ocasió per gaudir de l'hospitalitat de les famílies saharauis i aprofitar per conèixer de més a prop com és la vida dels campaments. Cada família saharaui pot viure en una jaima. Les jaimes són unes tendes acollidores plenes de catifes i coixins i on no sol faltar mai l'hospitalitat i un foc per preparar el te.
دارف قرعتكم زين الطبع والخبيط الزين وزيم لك حسوستكم وعلى شكر.
Al costat de les Jaimes, la majoria de famílies han edificat uns petits habitacles que fan la funció de cuina o rebost. Amb el mateix sistema han fet petits murs per protegir els seus horts de la sorra i del vent. El vent és el gran problema del desert. Constantment cal refer les parets i constantment, també, cal protegir-se de la sorra. Però per més que es vigili, tots els saharauis saben que tard o d'hora perdran la batalla i que a la llarga hi haurà sorra per tot, en els cabells, a les jaimes, a la roba i en tot el que es menja. L'espera és llarga i l'avorriment fa acte de presència. Els membres de la Universitat de Girona anem a veure en belga. En aquest racó de món, Selma Mohamed, el belga, és un personatge singular. De fet, no hi ha troballa arqueològica que no conegui. Però, abans que un arqueòleg autodidacta del desert, en belga és un home que coneix pam a pam aquest territori, amb tots els seus secrets i les seves sorpreses.
حجار التراث
الأهمية أنا من الصغر يتلاك طفيلي ونلقط التميش ونلعب به ونسمع الأجداد يقولوا هذا ثراء أمه هون كانت أصلا كانت تعدل بهذا النوع اللي هو شي كانوا يقولوا عنهم يصرخوا به البل شي كانوا يقولوا مقطعوا به العظام شي نسمع الأوائل يقولوه وحتى انا تغير انتباهي بي اللي اشتهون في في في, في المعارض هاي الناس اللي ترفد نجبروا معرض مطروح لحساب المثال ويقولوا هذا راهو ماشي عن امه مات لا تهون وحتى انا اللقط هذا اسمه هو نجبر العبيد التميش هذا ويقولوا راهم كانوا يصيدوا بهم يدروا فيهم اسميه ويصيدوا بهم الوحش مثلا الحوت ويقولوا عنهم يتكاتلوا بهم بالنشابة وحتى انا لقط هذا النوع اللي هو نجمعه عندي كملعب لي انا خاص.
Com la majoria dels habitants dels campaments, en belga va néixer molt lluny d'aquí. De petit va fer una vida nòmada conduint els seus ramats per tot el país. I fa 20 anys es va allistar al front Polisario i va començar a lluitar, primer contra els espanyols i després contra l'exèrcit del Marroc, al costat d'homes que, com ell, coneixien perfectament el desert. Sens dubte, aquest coneixement és el que permet als saharauis a hores d'ara seguir lluitant. També els ajuda el record d'allò que van deixar. Potser per això, per aquest poble és tan important mantenir viu el record dels seus costums, la seva història i la seva cultura. Quatre dies després d'haver arribat, Mohamed Tamí ens va fer saber que ja comptava amb els vehicles necessaris per córrer pel desert. Finalment, l'expedició la composaran els cinc membres de la Universitat de Girona, Mohamed Tamí, tres membres del Ministeri, en belga i dos conductors. L'eufòria és evident. Pel davant queden més de 1.500 quilòmetres de pistes desdibuixades que haurem de recórrer en dos dies. Seran dos dies de ruta pel desert fins a arribar a Dugish, la base militar saharaui més al sud. Des d'allà s'emprendrà el camí de tornada per aturar-nos a cada punt d'interès històric o arqueològic que els guies i caps militars de cada zona ens indiquin. El viatge ens permetrà també de conèixer millor els territoris alliberats, molt diferents del duríssim desert de pedres de la Hamada. Aquesta contrasta amb la més abundant vegetació del Zemur, una regió amb petites serralades, i amb les extenses planes del Tiris, només trencades aquí i allà pels turons de roca ennegrida. Quan som prop de l'Eti, a unes quantes hores de camí, decidim aturar-nos a fer una queixalada. En belga, sempre inquiet, ho aprofita per caçar el primer dap, una mena de llangardaix molt abundant per tot arreu, que, segons es diu, té propietats per tractar la diabetis. La medicina tradicional és encara molt viva al Sàhara Occidental i diverses vegades, durant el viatge, tindrem ocasió de conèixer-la de prop. Per sobreviure en un medi tan dur, cal conèixer cada herba, cada animal i totes i cadascuna de les seves propietats. L'expedició passa la nit a l'Oet de Budeira. Un oet és un riu estacional, del que, en època de sequera, només en queda el llit de sorra. Els guies saben que aquestes zones de sorra flonja són les millors per poder acampar i saben que un cop en el desert, més que no pas ells, els que manen són el vent i la sorra. Per això s'emmotllen a qualsevol entrebanc. En una altra parada, mentre un dels vehicles anava a buscar carburant en una base militar propera, en belga prepara amb sauics, uns raspalls de dents naturals que els saharauis fan amb les branques de l'atil. A la jamada aquest arbre no hi és, mentre que per aquesta zona del desert és abundant. En belga s'endurà tots els branquillons que pugui en el seu viatge de retorn. Finalment, ja de nit arribem a Dugish, una base militar que ens servirà de punt de partida per a visitar diferents indrets del sud. El primer dia veurem un dels llocs més vells del Sàhara Occidental, l'Ajuat. L'Ajuat és la imatge més representativa del Tiris, una terra plana, abundant en pastures, amb turonets de roca emergents. En una de les coves que conformen el monumental conjunt de l'Ajuat s'hi pot llegir una inscripció: tota la pàtria o el martiri. En el cor de l'Ajuat hi ha la cova del Diable, on s'hi poden veure molins neolítics, gravats rupestres i, per damunt de tot, en un lateral, unes imatges antropomorfes. Els jaciments de l'Ajuat són excepcionals i caldria protegir tota la zona. Enmig de la vall que s'obre sota la cova hi ha també tombes preislàmiques. Pedres disposades en línia encerclen un conjunt funerari cobert per petites pedres blanques, en una disposició que és habitual en aquesta zona i que podrem observar en repetides ocasions. Un cop vistos i fotografiats els diferents elements que conformen el conjunt de l'Ajuat, reprenem el camí per trobar el lloc d'acampada, tot buscant un punt on hi ha un ramat de camells al front Polisario i que és molt a la vora d'un dels murs marroquins. En despertar, ens adonem que hem fet nit vora un ramat de camells que ara ens proporcionen llet fresca i els seus pastors l'escalf de la seva amistat. Aquest ramat pertany a l'exèrcit del front Polisario.
Va parir.
Durant el viatge, però, veurem tota mena de gent movent-se per aquest desert, habitants dels campaments que poden permetre's de viure als territoris alliberats, de vacances o fent-se càrrec dels seus propis ramats. Pastors mauritans que, com en el passat, no coneixen les fronteres a l'hora de buscar l'herba fresca pels ramats. Comerciants que s'apleguen en determinats punts del desert per fer negocis i intercanviar des d'una pila o benzina a una roda o un televisor. El desert no és buit. Sorprèn la vida que hi ha per tot arreu, una vida que desdibuixa la frontera entre la tradició i la modernitat. on els espanyols fa poc més de 20 anys hi tenien un fortí militar, és el punt més meridional del nostre viatge. Vora el fortí hi ha evidències d'un poblat neolític de molts milers d'anys d'antiguitat. Arreu hi ha molins i mans de molí, fets de pedres dures i polides, que van servir per moldre el gra de les plantes cultivades o recol·lectades en un temps de clima més benèvol i humit. En Belga, sempre a la Guait, troba un atuell ceràmic que sobresurt en superfície.
L'olla aquesta s'hauria d'anar recuperant.
Es tracta d'una olla feta a mà i decorada que recuperem pel futur museu. L'expedició prossegueix. Els dies passen i a poc remuntem el Sàhara en direcció al nord, a Jebel Bisfa, Aiguanit, Tiris Nord, Mígic. Al capdamunt del Tiris ens aturem per conèixer la família d'Ambà, un dels nostres acompanyants. El seu pare, exmilitar retirat, fa avui vida de pastor.
¿Y cuánto tiempo estuvo con los españoles?
32 años, 33 años. Ahora, había uno que estaba jubilado y cuando España dio la orden de lo que han estado en el ejército español, tienen razón de retiro, a pasar de los 10 años. Ah, sí. Sí, sí, no, sí, hasta los 60 cuando fue España volan a montones. Nosotros salíamos de un puesto a otro, de, por ejemplo, de Aguanit, sí. Salimos a Mísic, y no llevábamos vivir nada más que el pan o la patata para hacer el tajín. Gacela o avestruz si sale, un antílope, por aquí la zona este del Sahara, uh-huh. Entre el Sahara y Mauritania ya nos quedan. Uh-huh. Mientras que no hay guerra, pues, vivir así como los nómadas antiguamente. Y el día que hay guerra, pues cada uno su zapatero tu zapato.
Fem nit amb aquesta família gaudint dels privilegis que ens atorga la nostra condició de convidats. L'endemà reprenem camí cap a Gleb-Terzuk. En afloracions de marbres blancs, mig coberts per la sorra de dunes properes, hi ha molts gravats. Aquests gravats estan formats per les línies resultants de la unió de molts punts que hom ha fet colpejant la roca amb un objecte dur. S'hi representen sobretot bòvids molt esquematitzats, però també girafes, rèptils, figures antropomorfes i signes de significat desconegut. Tot plegat, un art sorprenent, propi segurament d'un poble de pastors de bous. Sovint, tot de camí fent de sobte alguna aturada, i amb en Belga aprenem la manera de capturar els daps. La tècnica que fa servir és efectiva i enginyosa. Quan en veu un, el persegueix, i si el dap aconsegueix amagar-se en el seu cau, s'hi apropa, li tapa el forat amb el propi cos i imita el so de la femella. El dap, enganyat, es deixa caçar aleshores amb facilitat. Una altra forma és tapar el forat del cau amb la roda del cotxe. El dap, desorientat, no sap on anar. Avui és divendres, dia festiu pels musulmans. Per celebrar-ho, en Belga i un company preparen un àpat especial. Tagín de patates amb brat i pa cuit a la sorra. Mentrestant, la resta del grup estudia les pintures i signes ideogràfics de Taref.
Com uns quadrats dels quals surten raids i també un bastó com a l'esquerra, un bastó com el que hem vist abans. Mm.
triturades al forn amb patates.
El dinar sota l'ombra de les acàcies del Sàhara precedirà la represa d'un camí que a poc es va fent fatigant. Abans d'arribar a Zaku, trobem una tomba preislàmica força interessant per la seva estructura i dimensions. Durant tot el recorregut, anem trobant tombes anteriors a l'arribada dels musulmans. Per fi arribem a Rakeis, a la serralada dels Emur. Aquí hi ha una bona colla d'abrics que conserven pintures d'homes i animals.
Ara esteu claríssim. El que no veiem, no havíem vist, hi ha un rinoceront descarat, no l'havíem vist l'altra vegada.
Es veuen uns quants homes, exactament un, dos, tres, quatre i cinc, que tenen un tipus semblant, farcits de color, amb les anques molt marcades. N'hi ha un, el segon, que se li veu molt bé el sexe.
Es tracta del conjunt més important de pintures del Sàhara Occidental. Grans conjunts de mans, girafes, bòvids, gazeles i antropomorfes d'estils i èpoques diferents. Des d'aquests abrics es dominaven les grans planes que s'extenen sota la serralada. Avui són desertes, però abans hi creixien pastures abundants on s'alimentaven animals domèstics i salvatges. Malgrat la importància de l'art que s'hi aplega i la indústria lítica que per tot arreu podem trobar, l'interès arqueològic d'aquesta zona no era conegut i això fa la nostra visita encara més interessant. A Birlehlu, capital de la República Àrab Saharaui Democràtica, trobem abundant indústria de la que en prendrem una part per aportar-la a la col·lecció del museu. Més enllà, altra vegada en plena Hamada, el desert ens guarda encara un darrer present. Al voltant del que havia estat un llac, avui completament sec, no gaire lluny d'una pista poc freqüentada i sobre lloses de pedra negrosa, trobem un meravellós conjunt de gravats. Aquests, fets amb una línia segura i profunda, dins el millor estil del Sàhara, representen bòvids, elefants, rinocerons, gazeles, cabres, antílops, estruços i signes de significat obscur. Els gravats, de vegades superposats l'un a l'altre i amb línies de desgast desigual, donen a entendre una llarga presència o utilització del lloc. La seva bellesa és inqüestionable. És com un museu arqueològic a l'aire lliure que no visita pràcticament ningú. Convindria protegir tots aquests jaciments de l'expoliació que han patit les zones més conegudes del Sàhara. En qualsevol moment, però, la guerra pot tornar a esclatar i tots aquests projectes poden quedar en no res. Impossibilitats per afanys colonitzadors i complaences internacionals que fan possible la condemna d'un poble a 20 anys de vida en el desert. Sàhara en àrab vol dir desert, però també buit. Nosaltres hem pogut comprovar amb els nostres amics que el Sàhara no està buit. Hem pogut conèixer un desert que parla del seu present difícil i del seu passat tan diferent. Hem après que en aquest desert hi viuen persones que, com nosaltres, se senten orgulloses de la seva cultura i de la seva història. I ni que sigui els seus camps de refugiats, els seus camps de condemnats, la volen preservar de l'oblit.
وانا هذا
Els qui des de la Universitat de Girona participem en el projecte de creació del Museu Nacional del Poble Saharaui, esperem que aquest museu sigui la nostra contribució a aquesta lluita contra la sorra del temps, contra el seu present que obliga a tot un poble a viure en l'exili de tot allò que és seu.